Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc amb l'associació literària L'Escarrig.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires.
Bona tarda, gent de l'Escarrig i de Ràdio Montblanc. Benvinguts a una nova Pàgina 107. No cal que ens mireu, però sí que ens escolteu. Per una banda, tenim una convidada especial. Avui començarem per l'esquerra, que sempre començo per la dreta. Tenim a la Maria Lacerra, del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Amb ella parlarem sobre una exposició que s'inaugura aquest divendres.
Sí, exacte, sí. Molt bé, Judit.
Amb l'Anna, de l'Anna Roman, que ella ens ha preparat una entrevista molt interessant amb un escriptor novell que escriu sobre la música. A la peixera tenim el Sergi Olivan.
Bona tarda, Judit.
Hola, bona tarda, Sergi.
Bona tarda a tothom.
I la Paula.
Hola, bona tarda a tothom.
La Paula ens parlarà de bruixes, es posarà tota misteriosa. Vosaltres no la veureu, però nosaltres sí que la veurem, com es vesteix i es posa a fer les seves metzines. I el nostre president, en Pau Civit. Què tal, Pau?
Bé.
Bé?
Bé.
Molt bé, me n'alegro.
No
saps de què parlaràs?
No.
Bueno, doncs a mesura que vagi entrant al programa, tu entres.
El Pau és com els raperos, tu va improvisant, va.
Sí, sí.
La que es parla, la Judit Queralt, de Barberà de la Conca. Començaré amb l'actualitat literària. Coincidint amb el centenari del naixement de l'artista montblanquí Ismael Balanyà i Moix, l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà ha rebut recentment un lliurament de documentació anònim que conté manuscrits del reconegut pintor. Es tracta d'una documentació molt interessant per a l'estudi del període de la Guerra Civil a Montblanc, ja que inclou dos quaderns en forma de dietari en els quals Balanyà detalla els fets transcorreguts entre el 13 de gener del 1937 i l'1 de març del 1939. Aquests quaderns també contenen altres textos sobre folklore, arqueologia i descripcions de temes diversos relacionats amb la vila ducal, a més de dibuixos sobre costums tradicionals. Entre les unitats documentals que formen aquest ingrés, també en podem destacar els calcs fets per l'artista de l'Escolar Seminario Infantil Portavoz de la Escuela, concretament des del número 2 de 24 de desembre del 32 fins al número 9 de 1 d'abril del 1933. Tot aquest patrimoni documental serà incorporat a la col·lecció de l'artista custodiada a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, d'ençà de 1990, ingressada pel mateix productor del fons documental. Formen part d'aquest 267 unitats textuals, 31 fotografies, 5 reproduccions impreses i 2 dibuixos. Ismael Balanyà va néixer el 1921, fa 100 anys, enguany, a Montblanc, en el si d'una família de pintors decoradors. Després d'aprendre l'ofici, amb només 14 anys, va començar a col·laborar amb el seu pare com a pintor professional. És l'autor de l'obra, el llibre verd de Montblanc, que si algú la vol comprar, la tenen al museu, després ens ho explicarà la Maria Lacerra, i està escrita i il·lustrada l'any 1937 i publicada el 1992 pel Centre d'Estudis de la Conca de Barberà, on es recull el folklore, les diades i els principals tradicions de Montblanc, en el qual mostra la seva preocupació pels canvis que podria sofrir la vila després de la Guerra Civil. Com a pintor, és autor d'innombrables quadres, frescos i murals, També va dissenyar vitralls i il·lustrar gran quantitat de llibres. L'artista és recordat per la seva preocupació per la salvaguarda del patrimoni cultural. Ens llega un manuscrit de Ramon Cantó, Història de la Real Vila Ducat de Montblanc, així com altres documents històrics en suport pergamí que va salvar de la crema a l'esclat de la Guerra Civil. L'Arxiu Comarcal agraeix enormement aquest tipus de cessió provinents de particulars, ja que sovint contenen informació molt valuosa per l'estudi del nostre passat col·lectiu. El Museu Comarcal de la Conca de Barberà acollirà una exposició sobre Ismael Balanyà, que tinc fe que s'inaugura ja, oi, Maria La Serra?
Sí, el divendres, el 14 de maig, serà una inauguració porta tancada, per les restriccions que tenim encara i per aforament, llavors ho farem a porta tancada, però sí que a partir ja del mateix divendres es podrà visitar el museu l'exposició fins al 27 de maig, fins al 27 de juny.
Molt bé. Què hi podrem veure? Serà la sala de baix o...
Bueno, vosaltres que coneixeu el museu,
sí,
sabeu que tenim problemes d'espai al museu molts cops per fer exposicions grans.
Sí.
I llavors doncs hem de...
És una exposició gran, doncs, entenc.
Bueno, bastant gran per l'espai que tenim al museu, no? Llavors l'hem dividit en dos espais. Una part està a la planta baixa, perquè recentment amb les reformes que es van fer a l'entrada van deixar un espai per exposicions temporals, era massa petit per aquesta exposició.
Sí.
I llavors sí que, però en aquesta part, en aquest àmbit de la planta baixa d'exposicions temporals, hi tindrem una petita mostra, més que res perquè va molt bé per la gent quan passa, ja ho
que
veuen,
entri, no?
Sí, entren, ho veuen, i si els interessa podran pujar a la segona planta, a la sala d'art, on hem dedicat la gran part de la sala d'art a aquesta exposició. Aquesta exposició s'ha dissenyat com una exposició retrospectiva, en què es recorre tot el que és la trajectòria de l'artista des de petit, quan treballava amb el seu pare i els estudis que va iniciar, la període de la Guerra Civil, que també serà important, i dedicarem una jornada també amb tot el que és la salvaguarda del patrimoni. I després hi ha la seva marxa a París, que allò ho canvia tot, no? I com retorna a Montblanc, i el seu retorn a Montblanc com és, no? El canvi de París un altre cop cap aquí en postguerra, i la marxa cap a Barcelona, que és quan acaba ja d'explosionar com a artista. I
es pot veure l'evolució en els dibuixos, en els seus gravats?
En la pintura, sí, es veu molt bé l'evolució, sí, sí. Es nota molt l'evolució i, a més, clar, com estarà en una pintura al costat de l'altra, es farà, sí, 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 es veurà molt bé tota l'evolució i ja fins a arribar a la dècada dels 90, perquè ja l'última producció és del 99 que tenim i el 2000 ja doncs, va traspassar, ja... Va deixar, no?, de produir, però sí, es podrà veure.
Molt bé, molt bé. Bueno, no hi ha problemes de mobilitat per la gent que vulgui anar, perquè al segon pis hi ha ascensor, oi?
Sí, exacte, sí, sí, hi ha l'ascensor i ho podran veure perfectament, sí. Sí, sí.
Molt bé, molt bé. Tinc fe que també el dia 15 feu la nit dels museus al CIER.
Al CIER i al museu tindrem obertes les dues seus.
Les dues seus?
Les dues seus obrirem,
vale.
Sí.
I el dia 15 de maig cau en dissabte, potser?
És dissabte, sí, justament aquest any doncs, cau en dissabte, és la nit dels museus,
val.
I aprofitarem.
Val. O sigui que si algú vol aprofitar, ara que ja ens han obert una mica... anar a prendre algú, sortiu amb tot fet ja de casa, perquè
això.
Em sembla que no es podrà,
sí.
Però
podeu anar. I podeu aprofitar, i és això, al museu tindreu ja l'exposició de l'Ismael Balanyà,
sí.
I el CIER encara continuarà fins la setmana que ve l'exposició de la Marta Vella.
La Marta Vella, sí, que dibuixa molt
sí.
bé.
Doncs encara la tindrem, i qui vulgui aprofitar...
Sempre són maques,
museus.
Les nits dels museus, eh?
Sí.
Sempre és maco passejar per la nit, hi ha com un misticisme,
bonic,
no?
És bonic, eh? La llum que hi ha al vespre és com... més íntim.
Aquest any no hem pogut fer les nits dels museus com fèiem.
Bueno,
ja sabeu com fèiem els altres anys, però bé,
no
a poc a poc anirem recuperant. Sí.
Sí, sí. També feu el dia 21 la projecció d'una pel·lícula.
Sí.
Una pel·lícula un pèl relacionada amb el tema que vindrà després.
Sí, és una pel·lícula que és bastant interessant per la gent que li agradi més el que és la pel·lícula i la part artística, aquesta més escenogràfica, no?, de escenografia teatral,
sí.
Aquesta pel·lícula està molt bé. I
La vampira de Barcelona.
Sí, és interessant. Sí,
la podrem
sí.
veure allà al museu, que ja de per si ja fa una miqueta de por.
Doncs sí.
Molt bé. Aquests dies també es faran dues exposicions. El mateix dia s'inaugura a la Sala Sant Miquel una projecció visual, Mirades de pandèmia, de l'Antoni Serrano, i aquesta acaba una miqueta més d'hora, acaba el 24 de maig, ho dic perquè si la gent vol aprofitar per omplir el dia o per fer-s'ho venir bé amb diversos dies o cap de setmana, doncs pot aprofitar. I també, com a cosa molt curiosa, a Sant Francesc fan una mostra sobre la forma urbana del Montblanc de l'època medieval. Està elaborada per la Universitat Politècnica de Catalunya i es pot veure fins al 4 de juny. Ara que hi ha una mica de debat sobre les muralles, potser fora un bon moment d'anar a veure aquesta exposició, a veure quin entrellat en podem treure. El ple de l'Ajuntament de Montblanc, el passat 28 d'abril, va aprovar una moció per dignificar la memòria de les bruixes de Montblanc. Ens vols llegir la moció?
Más tarde, ¿no? Igual.
Sí? Cuando... La llegirem més tard? D'acord.
Escolta, una pregunta et volia fer, Serra. I, per exemple, si jo vull anar a visitar una d'aquestes exposicions, m'he d'enregistrar abans? O...
No caldrà. No, estarà obert. El dissabte tenim tancat durant el dia perquè són les fires. I llavors obrirem a partir de les 7 de la tarda aquest dissabte fins a les 11. Llavors serà obertura normal del museu, però amb un horari una mica diferent.
Esclar. I si us ve... Ara imagina't que en un moment donat teniu força gent dins, controlareu vosaltres.
Haurem de controlar els accessos. No ho creiem que sigui el cas, veient com estan les coses aquest any i siguem fires que es fan altres actes, altres coses, però contem que serà doncs una obertura normal de museu, com fem els dies habituals.
Entrem i entrem.
Sí.
Bé, jo penso també que val a dir que amb les carrers també estem preparant alguna mena d'esdeveniment, ja ho avisarem més endavant, relacionat amb l'exposició de l'Ismael Balanyà, també ho avisarem ja una miqueta més endavant.
Ara quan acabem el programa parlarem sobre amb això. Ella sobre una idea que ens gira pel cap per fer més efectiu l'exposició, que hi hagi un premi al darrere, un premi...
Per vincular-nos-hi una miqueta també, perquè és una... jo tinc moltes ganes de veure-la.
Us volia comentar que, o sigui, hi ha l'exposició que hem muntat, no? Però a nosaltres ens agrada, a banda de l'exposició, doncs, poder fer partíceps a la gent de la comarca, de Montblanc, a les entitats. Llavors, relacionat amb l'exposició, també a partir de divendres i durant dues setmanes, la Unió de Botiguers col·labora amb el museu i tindrem parts del llibre verd exposades als aparadors de la vila.
Guai.
Sí, l'any passat ja ho vam iniciar justament amb el Dia Internacional dels Museus, que no podíem obrir el museu, i les botigues ens van oferir els seus aparadors per exposar-hi peces del museu. Perfecte. I aquest any ho continuarem així. I això que haurem de parlar amb vosaltres i després amb alguna entitat més que també prepararem alguna coseta per fer algun acte, alguna acció al voltant de l'exposició i la figura.
Commemorar aquests 100 anys del naixement del pintor.
I poder veure, a banda del que ja tenim a l'exposició, que és la seva obra, no? Les altres facetes en què es va moure l'Ismael.
D'una persona que sembla que estava molt interessada en preservar el folklore i la part cultural de Montblanc, doncs trobo que està molt bé que se li faci aquest homenatge. I també fan un homenatge a l'Ajuntament de Montblanc, en aquestes dones que no se sap si eren bruixes o no. Eren bruixes, Paula, o no eren bruixes? Com quedem?
Jo crec que eren dones, però...
Eren dones,
no,
molt bé. si ens vols explicar aquesta cerca que has fet...
Lo haré en castellano, si nos importa, porque si...
Cap problema.
Si tengo que hablar todo en catalán a mi velocidad, pues necesitaríamos tres
horas de programa. No pateixis, Paula.
No pateixis.
Bajo el nombre No eran brujas, eran mujeres, la revista Sapiens llevó a cabo el pasado mes de marzo una investigación de la mano de los historiadores Agustí Alcoberro y Pau Castel sobre los procesamientos por brujería en Cataluña. Este reportaje reúne más de 700 nombres y apellidos de mujeres que fueron acusadas, perseguidas, desterradas y muy a menudo cruelmente torturadas y ejecutadas. Este listado es el censo más completo sobre los procesamientos por brujería que se ha publicado nunca en Cataluña. Y además la revista incluye todas las publicaciones de las últimas décadas. Con ello lo que pretenden es poner en marcha una campaña de reparación y dignificación de todas aquellas mujeres acusadas entre los siglos XV y XVII en Cataluña. Y es que en Cataluña es donde más represión y asesinatos hubo por brujería en todo el Estado español, junto a Navarra y Aragón. Y además fue en Les Valls d'Àneu, donde se redactó la primera ley contra la brujería de la que se tiene constancia en toda Europa. Esta represión, como explica Castel, no se debía a que hubiera mayor credibilidad, sino a la descentralización de la justicia. Por eso, al contrario que en otros lugares europeos, fueron los tribunales civiles locales, y no tanto la Santa Inquisición, quienes más mujeres procesaron. Esto propició la creación de figuras como los cazadores de brujas, personajes que se ganaban la vida diciendo que tenían la capacidad de detectar a estas supuestas hechiceras. Para focalizar el tema en nuestro territorio, hemos contactado con el historiador montblanquí Alex Rebollo, quien nos habla de los procesamientos de brujería en Montblanc y nos cuenta la historia de uno de los más conocidos y temidos cazadores de brujas, Joan Malet.
La cacera de bruixes a Catalunya té un episodi genuïnament montblanquí quan a mitjans del segle XVI, al voltant del 1548, Joan Malet, un conegut caçador de bruixes català, arriba a Montblanc, entabana, enreda la societat montblanquina i també doncs, a l'Ajuntament del moment, i el que fan és obrir unes diligències amb unes dones que s'acaben executant. Diverses dones són condemnades i executades pel Consell o per la Universitat de Montblanc, que és com s'anomenava aleshores l'Ajuntament. Diverses dones de les quals no en coneixem ni el nom, per desgràcia. I a més aquest senyor Malet, aquest podríem dir tranquil·lament sense equivocar-nos desgraciat, el que feia és va estar hostatjat a casa dels Mediona, que era una família molt potent de Montblanc de l'època, i no se li va passar pel cap que res més que doncs, acusar directament a la filla d'aquella casa, la Magdalena Reinera.
Perquè normalment a què tipus de mujeres acusava?
Ell el que feia normalment era acusar a dones més aviat fràgils o vulnerables, com podien ser les viudes o dones que vivien aïllades o apartades o dones amb molt pocs recursos, que per tant, precisament per aquesta manca de recursos, no tenien com defensar-se davant d'aquestes acusacions tan greus.
Per què acusó a...
Aleshores, quan acusa a la Magdalena Reinera, diguéssim, ell comet un error. L'acusa, i després sabem, perquè en el judici que se li fa, el fiscal diu que la Magdalena Reinera, ho diu en castellà, era una mujer muy atrevida y osada, tanto en el hablar como en el hacer. No? És a dir, la principal acusació d'aquesta senyora, o d'aquesta noia, perquè al final tenia entre 25 i 30 anys, és que era osada i atrevida, per tant que parlava, segurament donava la seva opinió quan ella creia oportú donar la seva opinió i feia aquelles coses que ella creia que havia de fer sense pensar en què dirà la gent o les convencions socials de l'època, no? Però clar, com que acusa directament aquesta noia que era d'una família potent i que de retruc també acusa una amiga seva que es deia Tecla Prats, aquesta família, com que té recursos, doncs pot contractar un advocat que fa que arribi el cas fins a la Inquisició, fins al Tribunal de la Santa Inquisició de Barcelona, i per tant tenir un judici mínimament just, o com a mínim més estructurat que no pas els judicis que es feien a nivell local, no? I fins al punt de que aconsegueixen que aquestes dues montblanquines, tant la Tecla Prats com la Magdalena Reinera, siguin absoltes de tots els càrrecs i per tant puguin tornar tranquil·lament a Montblanc, i arrel d'això doncs, acaben acusant i condemnant a mort a Malet. Per tant, podríem dir que a Montblanc Malet va cometre el seu error fatal, assenyalant evidentment a qui no havia d'assenyalar, i la Inquisició en aquest cas doncs, el va condemnar a mort.
Aquí terminó un poco el episodio del cazador de brujas en Montblanc directamente.
Sí, és veritat que després d'aquesta acusació ell va marxar de Montblanc i va seguir encara, perquè doncs, el procés va ser llarg, el procés judicial, i va seguir ell encara fent algunes altres visites en d'altres pobles, però és veritat que doncs, el principi de la fi de Malet és a Montblanc.
Me parece supercurioso el tema de lo de los cazadores de brujas, que no es la Inquisición en este caso quien se encargaba de ejecutar, bueno, de acusar y ejecutar, sino el poder civil.
Sí, tot i la mala fama que té doncs, la Inquisició, que en molts aspectes se l'ha guanyat a pols i això no li traurem pas, però és veritat que en el cas de la cacera de bruixes a Catalunya, la gran majoria dels processos i sobretot la gran majoria de les condemnes a mort que es produeixen a través d'acusacions de tribunals civils, sobretot a través de les universitats, el que serien avui els ajuntaments, no? I la Inquisició optava més per fer judicis i per aplicar condemnes que no inquisessin la mort.
Estava molt descentralitzat el poder en aquest moment en Catalunya, perquè...
Sí, és clar, cada al final els ajuntaments tenien aquesta mínima potestat, doncs, d'aquesta de l'aplicació de la justícia, que per tant i no sempre l'exercien amb prou cura o amb prou cautela.
¿Cómo comienza la caza de brujas, sobre todo? ¿Por qué realmente? Que me has comentado un poco por el tema de la crisis que siempre venía unido, ¿no?
Sí, al final aquests episodis de la cacera de bruixes i de més, al final sorgeixen com una resposta a un determinat context social de crisi, ja sigui doncs per una sequera, per una plaga, per una crisi, una mala collita, no? Al final en aquella societat extremadament agrícola i que era doncs la base de la societat, es necessiten aquestes respostes i el que es fa a la societat és buscar aquests bocs expiatoris, no? Aquests caps de turc que es podria dir col·loquialment, per abocar-hi tota aquesta frustració social i culpabilitzar-los, senyalar-los, amb la intenció de que un cop eliminats del taulell de joc, doncs aquella mala jugada o aquell mal context doncs marxaria.
Alguna obra o libro así que te guste y que tenga relación con las brujas?
És a dir, s'ha fet molta o bastanta recerca a Catalunya, sobretot en Pau Castells i Agustí Alcoverro, són els que estan capitanejant.
Sí.
No solament aquesta recerca, sinó també aquest moviment de dignificació i de reparació vers les falsament dites bruixes, que no eren bruixes, eren dones, i d'aquí doncs aquesta campanya amb tota aquesta allau d'adhesions. L'Ajuntament de Montblanc s'hi va adherir en el darrer ple, que fa aproximadament una o dues setmanes que va tenir lloc, i doncs segurament s'està preparant també un acte de reconeixement tant a la Magdalena Reinera com a la Tecla Prats, com a aquelles diverses dones, de les quals per desgràcia no coneixem ni el nom. Aleshores, qualsevol de les obres que hagin escrit aquests dos historiadors és molt vàlida. El dossier especial de la Sapiens és també molt, molt vàlid, i allà també hi ha diverses referències d'altres llibres.
Bueno, muchas gracias, Alex. Como bien decía al final del audio, en Montblanc se aprobó por unanimidad la moción para dignificar la memoria de las brujas. Bueno, aunque ya sabemos que no eran brujas, que eran donas. Y creo que Pau tiene algo más de información.
Bueno, pues agrair a l'Ajuntament de Montblanc que fes aquesta moció, que és, clar, és una mica raro, no? Però bueno, està molt bé. Els fets, la cacera de bruixes és un clar exemple dels atacs i la discriminació als quals les dones han estat sotmeses al llarg de la història. Al segle XV, en una societat impregnada per la misogínia, moltes van ser acusades injustament de provocar mort i destrucció, i se les va tractar com a membres d'una organització criminal liderada pel mateix diable. La base per acusar-les era mentida, i la manera de forçar-les a confessar aquests crims i versemblants eren les tortures més terribles. Contra aquestes dones, el poder es va assaltar les pròpies lleis i les va jutjar sense cap garantia de res processal. Aquestes dones van ser el boc expiatori, com deia l'Àlex, d'una societat convençuda de l'origen malèfic de les seves desgràcies i disposada a buscar-ne les culpables i assenyalar-les. Catalunya va ser un dels llocs d'Europa on més dones van ser executades de bruixeria. Recentment s'ha recuperat el nom de més de 700 dones que entre els segles XV i XVII van ser torturades i executades a la força. Dones immigrades, dones pobres, dones guaridores, dones conflictives, dones viudes, totes elles estigmatitzades i assenyalades pels seus propis veïns i veïnes com a bruixes i metzineres. Diverses dones de Montblanc van ser jutjades i executades en 1548 pel Consell Municipal de la Vila. Jutjades i executades, sí. Nacoquesa àlies Solera, Navasora, Tecla Prats i Magdalena Reinera. Veiem que Tecla Prats i Magdalena Reinera se van salvar de la crema, sembla ser, no?
Això diu.
Sí.
Això diu l'Àlex.
Exacte. Això el que volia dir era fer com una espècie de paral·lelisme amb això de, la, de les bruixes, o la cacera de les bruixes, no? Però he parlat aquí del Joan Malet, el 1950 i 1956, el senador Joseph McCarthy va desencadenar un procés de denúncies i delacions de processos irregulars i llistes negres contra persones sospitoses de ser comunistes, deien llavors, no? O sigui que anava molt en contra de la intel·lectualitat, en contra de la gent progressista, en contra, en definitiva, de les llibertats, no? I clar, he pensat, pues, Joan Malet, Joseph McCarthy, no? A mesura que llavors passava...
Bueno, el Malet era una persona d'origen morisc i pobre, eh? Realment no era una persona il·lustrada.
No, ja, ja. Aquest...
No sé si és el cas.
Bueno, aquest tonto també ho era bastant, eh? Era molt barajanal així. A mesura, perquè passava al context històric, a mesura que la Guerra Freda anava avançant, la URSS també experimentava amb la bomba atòmica en 1949, el Mao arribava al poder aquell mateix any i la guerra de Corea que va començar el 1950. Això va crear com un caldo de cultiu, els comunistes ja estan a tot arreu i ara entraran per Califòrnia i ens invadiran i tot, no? I tota la superdreta i tot allò es van adherir amb això, no? Allí va començar el que els seus oponents, els perjudicats, ho van denominar com a caça de bruixes, no? Denunciant conspiracions inclús dins del mateix Departament d'Estat, el Pentàgon, acusant a militars i tot això. Aquest era un senador, bueno, una mica brut això, no?
Bueno, de bruixes n'hi hauran sempre, oi? Perquè sí. Sempre trobem alguna cosa amb la que anar en contra. Jo crec que la Covid, per exemple... Potser la van fer les bruixes.
No, escolta, algú altre s'ha de culpar. O Pedro Sánchez, poder.
O Pedro Sánchez.
Sí. Aquests informes eren terribles, no? Vull dir, aquest home... anaven a per celebritats, si pogués ser, no? Per exemple, personatges com l'Alan Keller, la Dorothy Parker, el Paul Robinson, el Danny Kaye, el Frederick Mark, el John Garfield, el Paul Mooney, actors de Hollywood, l'Edward J. Robinson... inclús la Lauren Bacall i el Humphrey Bogart van estar implicats, l'Elia Kazan i el Charles Chaplin, que al final va pirar, i el Bertolt Brecht també va agafar quan va veure que anaven les coses malament i va vindre cap aquí a Europa, no? L'Arthur Miller va escriure el 1953 ja en plena, ja els estaven doncs, desemmascarant i diu, bueno, què passa aquí, això no pot ser, no pot seguir així. Alexander Howard també se va posicionar i tot això, i l'Arthur Miller va escriure Les Bruixes de Salem, aquesta obra tan bona, no? Que era com un al·legat eficaç per estigmatitzar la política que en aquells moments s'estava fent. Total, el McCarthy aquest, la cosa es va anant refredant i va morir als 48 anys, alcoholitzat i de cirrosis.
Bueno, mira, com el Malet.
M'ha agradat aquest paral·lelisme, no? Perquè va ser de bruixes, clar.
Sí,
llavors
sí.
Anaven contra dones que eren diferents, o d'això, anaven contra intel·lectuals, contra gent que pensava diferent, no?
Sí.
Homosexuals...
Home, però és interessant que es feia servir aquest concepte, no? Caça de bruixes, no?
Sí, sí. Caça de bruixes, sí.
I molt, molt curiós també com les mateixes dones... Sí. Eh?
Fa poc vaig llegir un llibre, les bruixes d'Arnes.
Atacaven les altres perquè eren, les acusaven, vaja, de bruixes, perquè a lo millor s'havia quedat viuda i era com una rival per ella, llavors ja era...
És que no seguien, el procés judicial eren...
Aleatoris
aquí, igual.
Arbitraris, total, sí, sí.
Total.
Bueno, quan es va acabar la Guerra Civil, aquí els veïns s'acusaven de rojo sense
també,
saber, no? A vegades
també,
s'aprofitaven, a vegades sí. La gent es venjava d'aquesta manera.
Hi ha conseqüències d'això.
Sí, no? Perquè...
Olivella, sense anar més lluny, té un passat bastant...
Demanaven l'Ajuntament o els alcaldes, els que havien posat ells mateixos, doncs que donessin informe sobre tal persona, i segons l'informe que donava... Pues cap a la presó de Pilat i segons com... Pues...
Bueno, però el Malet va tenir una bona fi perquè va portar moltes dones a la foguera i ell va acabar a la foguera.
Mm. Va ser coherent.
Curiosament hi ha una casa aquí a Montblanc que es diu Cal Malet. Jo me'n recordo que hi anava...
Sí.
No sé si té relació.
Jo penso que en aquella època també hi hauria d'haver Carme, no?
Sí, mira, n'hi deu haver tota la vida de Carme.
Serà, potser.
Si poguéssim, podríem trucar ja al Pep Civit per si vol intervenir.
Sí, ara mateix em posaré a trucar-me. Sí, sí.
Vale.
Si queréis, al hilo del tema, sí. Por si os interesa y tenéis ganas de invocar alguna bruja, he seleccionado algunos libros que hablan de brujas. El primero, Las brujas de Salem, de Arthur Miller, es el más conocido.
Película también.
Sí.
Pues no queréis leer, pero...
Podeu fer les dues coses. Primer llegiu el llibre i després mireu la peli.
Luego he encontrado otro que se llama Yo, Tituba, la bruja negra de Salem, que es la novela. La protagonista es Tituba, que es la que se supone que confesó haber hechizado a las jóvenes del anterior libro. El último aquelarre de Ivonne Martín, que trata, bueno, de asesinatos en Zugarramurdi. Uno que me ha parecido muy interesante, no he leído demasiado, Vacas, cerdos, guerras y brujas, de Marvin Harris, que intenta, su propósito es descubrir las causas de las aparentes irracionalidades que existen en las distintas culturas, y habla de las brujas y explica cómo fueron el chivo expiatorio que utilizó la Iglesia. Y luego Caliban y la bruja, que es un ensayo muy conocido de Silvia Federici, que hace como una relectura histórica, pero en perspectiva feminista. Y hasta ahí, si conocéis alguno más.
Pues... Bueno, jo conec el David Martí, que és el que va escriure les Bruixes d'Arnes, va fer també El caçador de bruixes i Les dones sàvies de la muntanya, que tot parla d'això.
Jo conec un poema que es diu El pont de les bruixes.
Ah, sí, aquest és meu. Sí, sí. I què més volia dir? Vaig veure una pel·lícula que es deia Aquelarre, i era en aquest poble que has dit tu de...
Zugarramurdi.
Això, millor que ho diguis tu, que no pas jo. Sí.
També hi ha una pel·lícula de l'Àlex de la Iglesia, també, que és, sí, Les bruixes de Zugarramurdi, també.
Sí, sí, sí. Amb un final molt, molt tràgic, però si la voleu veure, bueno, és una mica, fa patir, eh?
Sí, sí, no sé si s'escoltava de fons, però hi havia una mica de la banda sonora d'aquesta pel·lícula.
Sí?
L'he ficat de fons perquè, si no, començaven a cridar aquestes dones, i mentre parlava, a veure si es despistaran.
Molt bé. L'Anna va fer una entrevista.
Sí.
Em va trucar i em diu: he quedat amb el Charlie Diego a la Marinada. I dic: ah, que la Marinada és de Barberà, anem-hi.
Charlie Diego.
Charlie Diego.
Un mite, sí, de la televisió.
I l'Emi ens va servir un tallat, un cacaulat i una cervesa sense alcohol. No diré qui va prendre aquest. Bueno, la conversa en una taula de cafè, potser els oients, hi haurà algun moment en què sentiran algun so, però és molt més fluida, és més...
Sí.
La gent es deixa anar més i... No
vam
sé
passar
si
ha... una estoneta bé, eh?
Sí.
Sí, he de dir que vau estar una bona estona, eh?
Sí, una
He dividit la conversa que vau tenir amb dos parts. La primera la ficarem avui i la següent la ficarem la setmana que ve.
D'acord, avui escoltarem una part, doncs.
Sí.
Quan em digueu...
Val més no tallar-ho i fer-ho en dues parts.
És que no es pot posar a veure...
Clar, ens vam allargar, ens vam esclallar.
Sí. Si estamos de servicio, estamos de servicio. Com a Guàrdia Civil.
De dos en dos. Vam anar dues, eh?
Doncs vinga, ho soltem? Som-hi, va, a veure què diuen.
Benvolguts oients de Les Carrells. Avui estem aquí a la Marinada. Estem amb un escriptor novell, és el primer llibre seu, en Charlie Diego, que ha tret un llibre, Gràcies per la música. Ell és un barberenc, també novell, perquè fa dos dies que és aquí a Barberà. En Charlie ha estat fent un programa de ràdio, diversos programes de ràdio, és un locutor, com diu el seu llibre, és un locutor d'èxit, i com s'ha vist obligat a narrar la seva història en aquest llibre. I ara que estem aquí a la Marinada, en un lloc tranquil, reposat, en què hem fet un beure, l'Anna Maria li farà unes preguntes per copsar quin escriptor tenim al davant.
Bon dia, Charlie.
Bon dia, Anna. Bon dia, Judit. I demano disculpes als oients de Pàgina 107, perquè tinc una veu d'ultratumba, més d'ultratumba que la que és habitual, perquè porto un refredat impressionant, però estic content.
Nosaltres també, content que estiguis amb nosaltres i que puguem llegir, que jo en tinc moltes ganes.
Sí, el Charlie ha tret el llibre Gràcies per la música, que és com si féssim un revival dels anys 70-80, perquè ha sigut un locutor famós, presentador de grans artistes. Centrar-nos en el llibre,
Us diré que el pròleg l'ha fet l'Albano, sí, sí, l'Albano, l'Albano de la Romina Power, sí.
El de la felicitat.
Sí. El llibre té textos de Pablo Abraira, de Janet. El Charlie va néixer a Terrassa i és un comunicador en essència, crec jo. La seva essència és de comunicador. Ell va estudiar Ciències de la Informació a la UAB i bé, va començar molt aviat a fer programes de ràdio a Olot, Vic, Manresa. A banda dels primers programes de ràdio, també havia col·laborat amb la revista El Gran Musical, La Guia de l'Ocio o el diari Manresà, Regió 7.
Tu sap tot, eh? Tu sap tot.
Sí, he estudiat una mica. També molts el coneixereu per la seva feina a televisió. Ell ha estat fent de guionista al programa I te quiero ver, que si recordeu el presentava la Rosa Maria Sardà a Televisió Espanyola, i també ha sigut assessor de La Trinca, TV3, del programa No passa res de La Trinca, no?
Sí.
També va estar 3 anys presentant el sorteig de la Loto, que això em sorprèn com una feina del Xavi.
Com un tio de lletres es dedica a cantar les boles que baixen.
I va repartir milions i milions. Sí.
Ah, però sí. Està molt bé, perquè normalment les de la Bona Loto són totes xiques allí i això, sí. Bueno, doncs... Pues...
Bé, jo tenia una presentadora de companya, eh?
Ah, o sigui, vale.
Que sol no em van deixar.
Sí. No sigui a cas que t'equivoquessis.
Sí, clar. Sí. No, perdona, però quan sortia... No, sortíem els dos a la vegada. Estava pensant si quan sortia un no sortia l'altre, però sortíem els dos a la vegada.
Sí, i bé,
espereu-vos.
I bé, i dintre de les feines que en Charlie ha fet a televisió, potser la més rellevant, la que l'ha donat més a conèixer, va ser com a presentador del Joc del Segle, que ho va fer de l'any 1991 al 93. És aquí on et vas fer més popular, no, Charlie?
Sí, sí, segurament. La televisió en 2 dies et fa popular.
Exacte.
Sobretot si surts, sí. També t'obliden amb facilitat. O sigui, la ràdio triguen molt a estimar-te, però quan t'estimen és per tota la vida. Ho noto amb la gent, eh? La gent de ràdio a mi encara em para i em diu coses. Sí. La tele és molt menys, o sigui, és un amor que és...
Bueno, és que
molt explosiu.
Potser també és més visual. La veu, potser sí que has tingut matisos a la veu, no et dic que no, però, clar, la part física, anem tots canviant, no? Ens anem posant els cabells blancs...
Sí, per conèixer, és la mateixa cara. Hi ha gent que em diu... et fa la mateixa cara que abans. Això també m'ho diuen, eh?
Sí?
Sí, però és que l'amor del televident és diferent amb el sentit de que s'entusiasmen de seguida que et veuen, però quan deixes de sortir... Doncs,
et paraven pel carrer, Charlie?
Sí, tant.
O sigui, i et demanaven autògrafos?
I el taxi no em volien cobrar autògrafos, un munt. És normal, no era
claro.
Que fos.
Claro.
Que sortia a 2:15 de la nit.
Sí, ja, amb una hora...
Era una hora brutal, després sí. De Telenotícies, em sembla que sortíem, sí, després sí. De Telenotícies. Aleshores, una hora que et veia tothom.
Aleshores... A part, hi havia més pocs canals, no? També, ara hi ha tants canals que...
Sí, home, TV3, el nostre programa Joc del Segle, la primera temporada va tenir una audiència... Molt bona, molt bona.
Un programa difícil, eh? Perquè costava d'entendre.
Bueno, hi ha gent que m'ho diu, em diu, escolta, ets el presentador del programa més complicat de la història,
sí,
de la televisió. I no era tan complicat, jo deia, excepte Odessa, si estaves a la White no era tan complicat. Hi ha una anècdota d'això de la popularitat que dona la televisió,
sí.
Que un dia vaig anar a Sevilla per alguna cosa de feina, de la ràdio, no sé què estava fent en aquells moments, i tornava de feina, a les 3 del matí, de feina, a l'hotel, insisteixo. Vaig agafar l'ascensor, surt una persona i diu, hosti, que fot aquí un del Joc del Segle. Mira les 3 de la nit. Dic, bueno, no pensi, no vinc de fuerga, jo som un d'allò. I va ser una broma així, no? Però vull dir, a tot arreu on anava, i em movia, eh? Anava, ja no, a Sevilla i tal, o a Madrid, a Tarragona, a Lleida, anava a mogudes de no sé què i...
Quina edat tenies, llavors, Charlie?
La tele, potser 37, 38,
vale, 36... Sí, ja eres una persona formada, eh? No estem parlant d'aquell jovenet de 16 anys...
Format que... ja ho estava fins, eh? No, no, no estava format. Els 15 anàvem al micròfon i em passava molt
ara el micròfon. Ara et volia preguntar jo, sí. Que com vas començar? Els teus inicis, potser encara estaves estudiant, que ja feies entrevistes...
Pensa que jo ja... Jo, com molta gent de la meva generació... Teníem una vocació molt primerenca. Ara costa molt que et decideixis què faré. Tens tantes opcions i que no saps exactament què faràs. Però a la meva època tot era molt vocacional. Jo, als 12 anys, jo ja escrivia un diariet a casa, ja volia ser comunicador. Tu abans, Anna, parlaves de la paraula comunicador, que a mi em sembla que és clau a la meva vida. És veritat que sóc locutor i que em sento locutor i presentador, però em sento comunicador en general. I aleshores, ja molt petitet, escrivia un diari del que passava al carrer, l'autobús s'ha emportat un semàfor, han atropellat un gos, tot això ho escrivia. I després, sobretot, vaig començar a fer ràdio, sense sortir per la ràdio, amb un veí que es deia Jaume Canyelles, encara Déu m'ho conserva la memòria, i ell era tècnic, tenia un magnetofon que era un gravador de l'època, i tenia discos dels Beatles, i aleshores posàvem discos dels Beatles, jo feia de presentador i ell era el meu tècnic. I la primera vegada que vaig fer ràdio sense sortir per la ràdio eren discos dels Beatles, això feia 12 anys, eh? I les primeres entrevistes amb artistes de debò als 15 anys, Ovidi Montllor, me'n recordo bé els noms, eh? Ovidi Montllor i altres artistes que enxampava, des de Camilo VI a Pablo Abraira.
Ara et llegiré una ressenya que has posat tu al teu llibre d'aquesta època.
Sí.
Que la trobo a la pàgina 41 del llibre.
Molt bé, la 107, no, la 41.
La 41.
La 107, si vols, sí. La llegim.
Molt bé, faria il·lusió veure quina bestiesa he posat a la 107.
En aquesta pàgina sí. Dius, ara ho veieu tot molt senzill, però un nano, fill de l'antiga ciutat de Gara, de 16 anys, sí. Entrevistant els grans ídols espanyols del moment,
sí.
No era emocionalment fàcil. Ell era un ídol. Tu, un passarell que passaves per allà.
Efectivament. O sigui, ells sortien amb una tele en blanc i negre que només hi havia dos canals, em sembla, aquella època, Televisió Espanyola 1 i l'UHF,
sí.
I depèn quin, només a l'1. I ells sortien i només sortien, ja venien discos només sortir per aquesta tele, o sigui, era
sí.
Tremendo.
Sí.
I ja quan venien i cantaven, la gent es tornava boja, la relació... Els artistes jugaven un paper, jo crec que molt més important, que ara els artistes són molt importants. Els has de mirar per videoclips i són americans quasi tots, o
sí,
sud-americans,
sí,
eh?
Sí.
Però abans tu el tastaves a l'artista i el anaves a veure i veies com actuava. Ara també vas a l'actuació, però vas a la fila 700, eh?
Sí,
i abans el tenies
sí.
Més proper, eren
sí.
Sales més petites.
Sí.
Per tant, jo he vist cantar Camilo VI amb, no sé, amb mil persones,
sí.
I sortien al cubata sí. Mentrestant, a la barra, anava el
sí.
Nòvio, totes les dones estaven a primera fila, això ha canviat sortosament a favor de les dones, i tots els mascles estaven a la barra fotent-se, la meva nòvia marxa quan venen aquests. I era una situació, òbviament, diferent a ara, i crec que eren jugant un paper molt important a la societat des d'aquest punt de vista d'atracció, no? Eren déus. Ara també
sí.
Són déus, però són déus electrònics, informàtics, són virtuals en bona part. Però abans tu parlaves amb ells
sí.
I anaves a firmar autògrafos al camerino. I el camerino era molt petit.
Sí.
Explico una anècdota,
era com més de casa,
ja em tallareu, no? Explico una anècdota que explico el llibre, però que és fantàstica, em sembla a mi. Un dels camerinos de Terrassa, que era la meva ciutat, el Coro Vell, on actuaven, era un cop de puny, era el camerino dels germans Marx, molt, molt petitós, que només cabien, no sé, una tauleta petita per canviar-se i dues cadires. No cabia ningú. I allà els grans artistes passaven amb aquell camerino o no passaven.
Sí.
No hi havia opció. I jo vaig anar i, estranyament, sempre em deien per gravar les entrevistes al final de l'actuació, perquè l'artista està més alliberat i ha cantat. Però hi ha un que em va dir que no, abans de sortir. Aquest es deia Manolo Otero. Aquest Manolo Otero tenia una veu greu extraordinària.
Sí,
va morir vivint a Brasil. Era un tio molt agradable. Cantava tot el tiempo del mundo, la vida en rosa, però amb una veu. La seva ex-dona, Maria José Cantudo, una actriu. I anava el tio de blanc nuclear, com ara va la Judit, de blanc, el tio, pantalons, calçotets, samarreta blanca, tot anava blanc.
Això no t'ho he ensenyat,
La samarreta, no? I aleshores, Allà hi havia una safata plena de whiskies, coses dels artistes, i de whiskies, de tot, del rol de beguda, i sempre es anàvem fotent allà com a lliures i coses, abans de sortir. I jo, que entraves allà com si estigués un poble amb un garatge, i el nen tímid de 16 anys, que no sap on amagar-se, i amb les primeres entrevistes que feia, vaig i li foto tota la safata pel damunt.
Oh.
Però 10 minuts abans de sortir a l'escenari, em caure el món als peus, i ara com sortirà, aquest amb calçotets, li tacat tot, però des de dalt a baix, i el tio amb aquella veu de tro que tenia, no la que tinc jo avui d'ultratumba, em diu, tranquilo muchacho, tengo una muda. I es va fotre tot negre. Pantalons i camisa negra. I va sortir l'escenari, en memòria meva, tot de negre el tio. Va ser fantàstic. Un dia vaig fer una broma a la ràdio, que em vaig casar amb una... amb una cantant del grup Zombies, amb una ballarina del grup Zombies, i ell va fer de padrí de boda. És a dir, el vaig incorporar anys després. Dic, sí. Tu te'n recordes que ja no recordava res. No, aquest era Manolo Otero, tengo todo el tiempo del mundo. Li deien,
i et vas casar negre o et vas casar blanc?
Amb smoking negre i una corbata de llaç aquí. Tot era broma,
sí.
Vam fotre bé, amb arròs i tot a l'estudi de ràdio, el director... no m'ho va dir directament, l'autoritat no li agrada mai que fotis coses d'aquestes,
sí.
I va dir, al dir no li agrada massa el numerat que has muntat. A vegades si ets una mica agosarat passen aquestes
sí.
coses.
T'agrada molt el sentit de l'humor, no?
Sí.
És que la vida és millor sí. si ens la prenem
no,
amb humor.
No ho sabria, no sóc un tio xistós, però sí tinc un gran sentit de l'humor.
Sí.
I aleshores els xistosos tampoc a mi m'agrada tant, aquests que foten acudits cada 3 minuts.
Uh-huh.
Però el sentit de l'humor em sembla bàsic, l'he aprofitat per la meva feina, sóc així, i crec que tinc un gran sentit de l'humor, i no sé, viure sense això m'ha fet la vida més fàcil. Per mi, i també entenc pels altres, perquè sempre estic somrient.
Sí.
Crec, intento. Si no, és que em passa alguna cosa.
A Ràdio Caspe Street.
Sí, a Ràdio Barcelona.
A Ràdio Barcelona, al sí. programa...
sí, Caspe aquest programa...
Street. Vas entrevistar molts famosos, no?
Sí.
I fins aquí, la part d'avui.
Sí, ho deixem aquí. Creieu-me, la part que continua encara és més interessant que la primera part.
Déu-n'hi-do, us vau passar bé, allí xerrant, us veu supercòmodes, allí parlant de la vida, d'anècdotes.
Com amics, i clar, té tantes anècdotes, aquest llibre és un recull tant de fotografies com d'anècdotes que ell ha viscut, no? I bé, a mi personalment m'agrada molt la música, i la música de la que ell parla
és la
que jo ballava.
És la teva.
I llavors...
Se li nota amb el Cuba Libre. Tenim ja a la ploma recomanada, tenim avui el Pep Civit. Pep, què ens has preparat avui?
Bona tarda, bona tarda a totes i a tots.
Bona tarda.
Us veig en plena forma.
Sí?
Aquí estamos.
Notes que hem treballat molt?
Sí.
Molt bé.
Currat el programa.
Què ens pots dir avui? Què ens presentes?
Sí, avui us porto mel. Això és mel.
Mel.
El clàssic, Luis Cernuda.
Ostres.
Un dels grans entre els grans. Però amb una petició. Jo voldria sentir la veu fonda del Pau recitant Cernuda.
Ah,
per mira. Per tant, li dono temps que agafi el mòbil i que busqui un momentet.
Alta traïció, Pep?
Sí, no, però Pau, busca-te'n un, perquè mentre després ficarem un àudio del Cernuda mateix, així amb la seva veu,
vale.
I sembla que és aquest que tens a les mans, l'escoltarem de la seva pròpia veu.
Sí, l'escoltarem de la seva
veu.
Sí.
Havíem imprès a Miquel Olvido per dir-lo, però es veu que l'has triat tu amb la veu de l'autor.
Exacte.
I bueno...
I en cercarem un altre.
Sí, home, sí. El Pau té temps de buscar-ne un, sí. Si no, serrai. Sí, sí. Vinga, Pep, vinga, va, expliques el Cernuda.
Aquest
fa temps que va néixer ja.
Us volia contextualitzar una mica l'elecció. Vull dir que és un poeta sevillà, va néixer el 1902, va morir a l'exili, arran de la Guerra Civil es va haver d'exiliar, i va morir el 63 a Mèxic. I jo crec que és imprescindible, o sigui, tota persona que estimi la poesia té una cita sempre pendent amb Cernuda, no? Té una obra molt vasta i molt, una obra molt sensible, molt igualitària, no sé com dir-ho, en la qualitat. És una obra d'una qualitat tothom hi coincideix extrema, amb un to molt col·loquial, o sigui, aparentment té una obra d'aquesta poesia que s'entén, un to col·loquial, però que amaga realment un geni, un mag de la paraula, perquè el vers, aquest vers col·loquial, a vegades és el més difícil. O sigui, que sigui molt ric en imatges, en imatgeria, i a la vegada sigui col·loquial, és una de les grans fites del Cernuda, no? Llavors, a mi també m'encanta el Cernuda pel tema aquest de la realitat i el desig, no? És el gran poeta que és el que més ens fa vinent aquesta escletxa, no? Entre el que és, entre la realitat i el que ens agradaria que fos, no? O entre el que esperàvem de les coses, el que esperàvem de la vida, uh-huh. I el que la dura realitat, la freda realitat, ens van anar imposant, no? I el que entén que l'art, per exemple, no sé, o la poesia, és un principi de sutura, o sigui, entre aquest abisme que se'ns obre, entre aquesta escletxa, aquesta ferida que se'ns obre entre el que voldríem i el que és, eines de supervivència en tenim els que ens agrada, la poesia, no? Cantar, vull dir, expressar-nos d'alguna manera, expressar aquesta ferida és una de les maneres que hi ha de guarir-la, no? Per això m'encanta Cernuda i el recomano tota l'obra, no? Tota l'obra, que la va plegar, i té uns volums que la pleguen tota a partir del... Em sembla... Ara no ho tinc apuntat. Em sembla que... Sí, quan s'acaba la guerra civil, a partir del 36, la té un volum que diu precisament La realitat i el deseo, i després ell l'ha anat engreixant, i el 40, el 58, el 64, aquesta mateixa antologia on tenia tota l'obra, la té completa. Per tant, si algú vol buscar recuperar Cernuda, té una antologia final on té titulada La realitat i el deseo, on té tota l'obra completa, no? I el que dèieu abans, també, agrada molt sentir-lo recitar en pròpia veu, amb la seva salsa, no? I tenim, Sergi, no? Tenim dos poemes preparats.
Sí, però estava pensant, Pep, que podíem deixar els poemes pel final, per tancar el programa, diguéssim, amb la veu de Cernuda, i si no sembla malament, m'agradaria escoltar el Pau Sibilla, que veig que el té preparat.
Correcte, doncs, som-hi.
Bueno, preparat.
No?
A veure, aquest poema es diu No es el amor quien muere. No es el amor quien muere. Somos nosotros mismos. Inocencia primera, abolida en deseo, olvido de sí mismo en otro olvido. Ramas entrelazadas, ¿por qué vivir? Si desaparecéis un día, ¿por qué? Solo vive quien mira, siempre ante sí los ojos de su aurora. Solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. Fantasmas de la pena, a lo lejos los otros, los que ese amor perdieron como un recuerdo en sueños, recorriendo las tumbas, otro vacío estrechan. Por allá van y gimen, muertos en pie, vidas tras de la piedra, golpeando la impotencia, arañando su sombra con inútil ternura. No, no es el amor quien muere.
Veus, el Pau Sibilla ho he dit al principi del programa, avui vinc a improvisar, eh?
Sí.
No sé si
el
dic,
Pau és un crac, i això sense preparació prèvia, això, eh? Sí, preparació prèvia.
Li agrada l'impro-show.
Cal dir, no sé si ho has dit tu, que aquest el Cernuda era homosexual i ell es va declarar ja un temps que ho era i això el va alliberar d'una manera brutal a l'hora de poder fer els poemes, perquè estàvem en una època que...
Deixeble de Beckett, no? Li agradava molt Beckett.
Sí,
poemes
correcte,
d'amor
sí.
I de desamor.
Sí, sí. Jo tinc un trosset aquí, no sé si era un poema sencer. Pues és un poema que es diu No decía palabras. Diu, no decía palabras. Acercaba tan solo un cuerpo interrogante. Porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. Una hoja cuya rama no existe. Un mundo cuyo cielo no existe.
Bé, a servir molt brillant, no? Allà a lo lejos.
Això és només al principi, eh?
Perquè en Habité l'olvido surt allà a lo lejos i en el que ha llegit el Pau també surt allà a lo lejos. I moltes vegades quan parla del temps parla del vent, no? D'allò que s'endú el vent com a metàfora.
Però sí, això passa, jo crec, a tots els escriptors.
Sí.
Jo sóc molt incipient, però me n'adono que faig servir una mateixa paraula en diferents tipus de poemes que escric, perquè sí. Per mi aquella paraula expressa una cosa que jo sento sovint, no? I llavors, clar...
Però això també et passarà a tu.
Sí, és clar. El que estic dient, que m'està passant.
Sí, a mi també em passa.
Sí, ens trobem, cada poeta té una mica els seus símbols, no? Que sí. Es va fent servir una miqueta com l'interessa a vegades, però amb una paraula pot fer màgia un poeta, al final és, per això es diu poeta, no?
Bueno, hi ha molts poemes que es tracta d'aliteracions, de repetir paraules, per tant, tampoc no veig jo que no sigui bo.
No,
que va.
No, una cosa és reiterar la mateixa paraula, el mateix poema, sí. I una altra és el que jo entenc, no? Que utilitzes una paraula en diferents poemes sempre per expressar aquella cosa que tu acostumes a sentir sovint, no?
Saps que... és la teva paraula?
No.
Ai.
Sentència del Pau.
A veure. Ara no t'ho sabria dir, però últimament que estic fent una mica de recull, ha sigut quan me n'he adonat, no? Uh-huh. Però ara no et sabria dir quina és.
Essència.
Ah, sí. Sí.
La teva, Pau?
Ui, el Pau té un vocabulari que al·lucines. No.
Oi que sí, Pep? Em dono compte a vegades quan llegeixes els poemes que mira, aquí he posat aquesta paraula i he tornat a introduir, no? Te'n dones compte quan ho fas, no? Però...
Sí.
Tu què en penses, Pep?
Però bueno, penses com quan no llegeix ningú...
Jo tinc la paraula eternitat i tinc pou. El pou que també surt a tots els meus poemaris, un pou.
Sí, és veritat.
El pou.
Un pou etern. Jo creia que eren les formigues, perquè recordo que vaig llegir uns poemes teus i que repeties molt les formigues.
Aquest és un símbol que jo faig servir molt, les formigues.
Sí, el Sergi també el fa servir quan parla de la classe obrera, les formigues...
Se'ns acaba el temps, escolteu, una cosa. Miro el rellotge i tenim això ja justet. Pep, vols dir alguna cosa més, la Cernuda?
No, m'agradaria sentir el poeta amb la seva salsa.
Doncs ja podem anar acomiadant, perquè ficaré aquí el senyor Cernuda llegint el seu poema.
Vale. Només comentar que l'Escarrig participarà al Poesia i Música de Forès,
sí,
i la gent pot entrar a la
organització i col·laboració.
Pàgina.
Sí.
La gent pot entrar a la pàgina web de Forès, les 3w.forès.cat, i es pot apuntar perquè, com tot, hi ha una...
Sí, s'han de registrar allà mateix a la pàgina de Forès.cat, si van baixant trobaran l'enllaç per entrar al programa del Forès Poesia i Música, i allà poden escollir a quin acte, o sigui, poden mirar el programa i l'acte que li interessi més, es poden apuntar a diversos actes, o només a un, o a tots, sí.
Parlarem més endavant, però aquell que tingui ganes d'apuntar-se ja pot mirar la pàgina de forès.cat.
Doncs molt bé, doncs fins aquí una altra pàgina sense. Quantes pàgines portem, ja d'unidó, eh?
Unes quantes.
El dia que les comptaré, el dia que en portem 107 farem un programa especial.
Vale.
Sí.
Ens mudarem.
Vinga, doncs, bona tarda a tothom, Judit.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Esperem que vinguis un dia, eh?
Sí.
Aviat.
Si no ve aviat, el dia 107, aquell dia sí que vindrà segur.
Sí. Ai, hombre.
Molt bé.
Moltes gràcies a tots. Escoltem.
Perdó, Cernuda.
Donde habite el olvido. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor, ángel terrible, no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo lleno de gracia aérea mientras crece el tormento. Allá donde termine este afán que exige un dueño imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente. Donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo. Donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia. Ausencia leve como carne de niño. Allá, allá lejos, donde habite el olvido.
La literatura a Ràdio Montblanc, al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.